Noticias Vespre. Karen Madrid.
Sabadell està a la cua de municipis de la comarca en percentatge de recollida selectiva. Ara mateix recicla un 36,59% dels residus que genera. Aquesta xifra està 7 punts per sota de la mitjana vallesana i lluny del percentatge del 60% que fixa la Unió Europea. El president del Consorci de Residus, Nil López, assegura que aquestes dades són preocupants, encara que hagi baixat la generació de residus per primer cop des del 2013.
Part positiva de tot plegat, que si no estem encara en aquest 60%, que és el que ens marcaven el 2020 les directives europees, i també ens començaran a marcar des de la nova llei de residus, que en aquest cas ara està en tramitació al Senat i tornarà cap al Congrés per ser aprovada definitivament, doncs estem lluny de les xifres i això ens ha de preocupar, no hem de baixar la guàrdia, eh?
López confia que aquestes dades milloraran a mesura que el sistema porta a porta s'ampliï. Es preveu que arribi a zones concretes de grans ciutats en un termini de 2 anys i mig. Els protocols d'abordatge de la Covid canvien a partir d'avui. Ja no hi ha quarantenes ni es faran proves diagnòstiques a col·lectius no vulnerables. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El cap del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí, Manel Cervantes, avala la nova estratègia, però assenyala la necessitat d'estar atents a possibles repunts dels contagis.
I en esports, l'Astral Punt Natació Sabadell continua celebrant el títol de l'Eurocup de Waterpolo.
Els homes de Quim Colet van remuntar Can Llong els 2 gols de desavantatge de l'anada, imposant-se 15-5 al Telimar Palermo. És el primer campionat europeu de la història de l'equip masculí del club.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Aquesta hora, situació bastant tranquil·la a la xarxa viària més propera a Sabadell. A l'AP7 trobem retencions a Barberà, 3 quilòmetres en sentit nord i mig quilòmetre en sentit sud. Ja pel que fa a Barcelona, trànsit molt dens a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els 2 sentits i a la ronda de dalt entre Sarrià i Sant Gervasi també en els 2 sentits.
El temps.
Han pujat les temperatures a Sabadell després que avui haguem vist el sol per primer cop en molts dies. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores amb aquests 19 graus que tenim ara a la ciutat? Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda, mantenim el cel serè a bona part del territori, amb algunes clarianes, o on hi ha més clarianes és cap al nord-est, i a la resta sí que tenim força núvols prims i alguns de mitjans que aquests s'han d'anar estenent, sobretot durant les properes hores al llarg de la tarda, i deixaran el cel força emblanquinat. Tot i això, la temperatura ha tingut temps d'anar remuntant. A hores d'ara destaquem aquests 20 graus que ja tenim a Girona, o bé també valors de 17 i 18 graus al litoral central, fins i tot aquests 19 graus a Parets del Vallès. I aquestes temperatures que encara són de 15 a 16 graus cap a l'interior, cap al Terç Oest, però s'espera que durant aquestes immediates hores continuïn pujant i ben bé arribaran fins als 20 graus. Així que ens espera una tarda força tranquil·la, estable, amb aquests núvols que no han de deixar precipitació, i estarem a l'espera dels canvis que ja ens arribaran al llarg del dia, dels 2 propers dies, entre demà i demà passat, amb aquests ruixats que afectaran a diversos municipis del país, però a més, també aquesta baixada considerable de les temperatures. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Sabadell no acaba de fer els deures en matèria de reciclatge. De fet, és el municipi vallesà amb uns índexs més baixos de recollida selectiva. Concretament, recicla un 36,59% dels residus que genera, 7 punts per sota de la mitjana vallesana i només amb Gallifa per sota, com a municipi amb menys recollida selectiva. Tant les dades sabadellenques com les vallesanes es troben molt per sota de l'objectiu del 60% de recollida selectiva fixat per la Unió Europea per al 2020. No obstant això, ha baixat la generació de residus per primer cop des del 2013, amb 430 quilos per habitant i any, 5 menys que el 2020. El president del Consorci de Residus, Nil López, considera que aquestes dades encara són preocupants, però confia que milloraran quan les ciutats grans incorporin el sistema porta a porta en alguns dels seus barris. Ha apuntat l'estat d'aquest projecte en declaracions al Cafè de la Ràdio.
Hem fet unes jornades tècniques on hem portat els municipis grans a veure models d'èxit, com podrien ser el model Sant Andreu, també el model Girona. Estem pendents també de fer una visita a instal·lacions del País Basc, Per què? Doncs perquè aquests municipis acabin doncs, de triar el millor sistema que s'adapta doncs, als seus barris, i llavors estem en aquest procés. No? Els municipis grans s'estan dotant d'informació dels models que estan donant bons resultats.
Es preveu que aquest sistema arribi a les ciutats grans en un termini de 2 anys i mig. Als municipis de menys de 20.000 habitants, en canvi, és previst que es completi l'any que ve amb la incorporació de Polinyà i Viladecavalls. I no deixem l'àmbit mediambiental perquè l'Ajuntament de Sabadell destinarà 3 milions d'euros aquest any per millorar la xarxa d'abastiment d'aigua. La Junta de Govern local ha aprovat aquesta inversió que servirà per renovar 3 trams de canonades, instal·lar un nou dipòsit d'aigua no potable a les pistes de Sant Oleguer i la renovació del marc de comptadors. Aquest any, doncs, es renovaran les canonades de la Serra de Galliners fins als Marinals, les de Covadonga a Sant Manat i les de Vallcorba a Covadonga. D'altra banda, s'instal·larà un nou dipòsit per garantir pressió de l'aigua per regar les zones verdes de Sant Oleguer. Totes aquestes millores estan incloses en el Pla Director de Millora de la Xarxa fins al 2031, aprovat el 2017. La regidora de Desenvolupament Urbà, Mar Molina, destaca la relació entre l'Ajuntament i Aigües de Sabadell per oferir un bon subministrament d'aigua a la ciutadania.
Crec que és important que aquesta gestió integral de l'aigua, l'Ajuntament presta els serveis d'abastament i també s'encarrega de la recollida, el tractament i el sanejament o la depuració d'aquestes aigües residuals es du a terme a través de la companyia d'aigües de Sabadell.
Per aquest exercici també es preveu una renovació de la xarxa de fibrociment de 2.540 metres lineals de canonada.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
A partir d'avui dilluns no hi haurà testos ni quarantenes pels casos asimptomàtics i lleus de coronavirus. El nou protocol diu que només s'aplicarà en persones vulnerables, com ara els més grans de 60 anys, persones immunodeprimides o dones embarassades i en entorns de risc, com centres sanitaris o residències. El cap de servei de malalties infeccioses de l'Hospital de Sabadell, el doctor Manel Cervantes, considera que és un bon moment per introduir aquests canvis. En una entrevista al Cafè de la Ràdio, considera que els índexs de vacunació permeten continuar relaxant les mesures de contenció del virus.
Això no s'ha acabat. Ho podem vigilar d'una manera diferent, que no sigui dedicant tota l'assistència primària a fer proves d'antígens o proves de PCR. Podem fer que la gent lleu no necessiti ni anar al metge perquè no cal diagnosticar exactament quin virus tens.
Cervantes continua sent una de les veus expertes més contundents amb la necessitat de recuperar la normalitat. Per això defensa que es podrien retirar les mascaretes en espais interiors, amb excepcions.
Se senti amb ganes d'anar protegit amb la mascareta, no fa cap mal a ningú per portar-la i probablement, si no és del tot necessària, ens pot ajudar una mica. Que no sigui obligatòria, que és el que desapareixerà, l'obligatorietat, no vol dir que no s'hagin de posar mascaretes. La gent vulnerable, molt vulnerable, a tot arreu. La gent una mica vulnerable, doncs en els llocs tancats. I per precaució, si qualsevol persona vol anar amb mascareta a llocs tancats, doncs encantats de la vida.
El doctor també avala que es deixin de comptar els casos de coronavirus 1 a 1 i es passi a fer un seguiment amb grup sentinella per detectar canvis en la incidència.
Ara, aquesta part de pacients que no estan greus, no els mirarem, excepte amb uns indicadors sentinella d'uns quants centres sanitaris. Probablement es continuarà mirant a les residències i segur als hospitals.
El virus a Sabadell està estancat amb una velocitat de contagi del 0,94. El risc de rebrot continua molt alt, als 400 punts, i la incidència acumulada és de 422 casos els últims 14 dies.
Ràdio Sabadell, al peu de la notícia.
Entre avui i dimecres, les obres del passeig de la plaça Major afectaran el trànsit per l'eix central de la ciutat. Hi haurà talls de circulació entre els carrers Palanca i Mestre Rius. Per aquest motiu, es desviaran les línies d'autobús que circulen pel passeig i es canviaran els accessos a les zones de càrrega i descàrrega i als guals de vehicles. La regidora d'Urbanisme, Mar Molina, ha explicat les alternatives que es podran seguir aquests 3 dies.
S'ha de dir que mentre durin els treballs, l'accés als guals i a la zona de càrrega i descàrrega del passeig Manresa es farà pel carrer de les Valls i l'accés a la zona sud del passeig es farà pel carrer de Mestre Rius.
Molina assegura que les obres van sobre el calendari previst i recorda que aquests primers mesos només s'actua la part nord del passeig.
Ara mateix el que es fa és estem fent els pas de connexió de clavegueram i de rec a l'altra banda del passeig. De moment van a bon ritme i en calendari.
Les obres per construir un nou passeig costaran 1,2 milions d'euros i suposen renovar el paviment, plantar més arbres, instal·lar nous bancs, brolladors i una pantalla d'aigua, així com millorar la il·luminació de tot el conjunt. És previst que estigui acabat després de la Festa Major. Maria García Sanchís, assassinada pel feixisme l'any 36 a Manacor, compta des d'aquest diumenge amb una pedra de la memòria al barri de Can Rull, l'última residència coneguda de la miliciana. La llamborda d'acer, cedida pel govern de les Illes Balears, s'ha instal·lat al número 62 del carrer Gustavo Adolfo Bécquer. Sabadell és la primera ciutat catalana en col·locar una pedra de la memòria. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Maria García Sanchís és una de les integrants de les 5 de Mallorca. 5 milicianes assassinades pel feixisme durant la Guerra Civil. L'Associació Memòria de Mallorca i el Govern Balear han impulsat les pedres de la memòria per recordar-les, una de les quals s'ha col·locat aquest diumenge a Can Rull. En parla Marc Andreu Herrera, director general de Memòria Democràtica de les Illes Balears.
Per nosaltres, evidentment, ha estat avui un dia de dignitat, de reconeixement, que com a mallorquins també nosaltres duiem molt de dins, és a dir, el fet de venir fins a Sabadell avui aquí és retornar una mica a la seva memòria, però també llevar-nos aquesta espineta, no? de com a mallorquins que ja va ser assassinada, retornar-la aquí pues, acaba amb un cicle, no? d'alguna manera.
Abans de la col·locació de la llamborda de Ser, el Centre Cívic de Can Rull va acollir un acte per aprofundir en la figura de Maria García Sanchís i en la seva vinculació amb la ciutat, una tasca en la qual hi ha contribuït el Museu d'Història i l'Arxiu Històric de Sabadell, que van poder documentar que la miliciana residia amb el seu marit a Can Rull abans de marxar fins a Mallorca per defensar la República.
Cipo s'assuma a partir d'avui a les iniciatives solidàries a favor del poble ucraïnès. A través de l'Amanidor, el casal cívic de la Creu de Barberà ofereix fins aquest divendres un menú solidari amb plats típics del país. La meitat dels diners recaptats es destinaran a entitats d'atenció a persones amb discapacitat intel·lectual a Ucraïna.
El director de Cipo, Xavier Martínez, ha assegurat a aquesta emissora que en el moment actual la cooperativa no podia quedar al marge de les iniciatives solidàries.
La situació que estem vivint a Europa i especialment a la situació que està a Ucraïna, doncs Tipo no podia quedar-se de braços creuats. Sabem que hi ha persones amb discapacitat que en aquest moment ho estan passant molt malament, són persones que degut a aquesta situació doncs, no poden estar ateses i per tant hem pensat doncs, en poder col·laborar econòmicament doncs, a poder donar aquest suport a aquestes famílies.
Els comensals que participin en aquesta setmana solidària pagaran 10 euros per tastar plats típics d'Ucraïna. De primer, borsch, una sopa amb la remolatxa com a ingredient principal. De segon, pelmeni, una espècie d'empanadilles farcides de carn. I de postre, oladushki, semblant als pancakes. Un menú que ha estat possible gràcies a una desena de voluntaris ucraïnesos.
Més de 2.000 euros, aquesta és la quantitat de diners que ha reunit el Festival Solidari Sabadell per Ucraïna, que s'ha fet aquest diumenge al matí a la plaça Doctor Robert. Els organitzadors de l'esdeveniment estan satisfets amb la xifra, tot i que reconeixen que el més important era denunciar la situació que està patint el poble ucraïnès. Així ho ha destacat el portaveu de la plataforma, Roger Vilalta.
No era ben bé l'objectiu econòmic, sí que era un mes a més l'objectiu econòmic, però l'objectiu era fer una mostra pública de suport al poble ucraïnès i de sensibilització a la nostra població de que hi ha gent que ho està passant molt malament.
Els diners recaptats s'enviaran al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, que el farà arribar a Ucraïna, immersa en una guerra a gran escala des de fa més d'un mes, quan les tropes de Vladimir Putin van envair el país. Tot i que de moment no es plantegen organitzar més actes solidaris, com el d'aquest cap de setmana, des de Sabadell per Ucraïna ho valoraran si la guerra s'allarga en el temps. I a aquesta hora s'està inaugurant l'exposició 600 anys del poble gitano a Catalunya a la Biblioteca de la Serra. Es podrà veure fins al 2 d'abril. A Sabadell viuen més de 10.000 persones d'ètnia gitana. La seva presència al municipi està documentada des del 1670.
És una de les activitats plantejades a la ciutat amb motiu d'aquest dia i emmarcat en el pla integral del poble gitano. Lorena Castillejo, tècnica del Servei d'Intervenció Comunitària de l'Ajuntament, diu al programa al matí que la iniciativa de l'exposició ha estat impulsada per Som Torre Romeu, un grup de veïns.
Un grup motor de veïns i veïnes del barri, no?, que teníem moltes ganes de poder dur a terme aquesta iniciativa, no?, amb el context o amb el marc de la celebració del Dia Internacional del Poble Gitano, que és el proper 8 d'abril. I bueno, a partir d'aquí, pues, l'equip d'intervenció comunitària ens hi posem a recollir aquesta iniciativa i a fer suport a portar-la endavant, juntament amb la col·laboració del Servei de Drets Civils.
El col·lectiu gitano no havia reconegut els seus drets fins fa menys de mig segle a l'actual Constitució espanyola. En canvi, les primeres lleis pragmàtiques antigitanes ja van començar molt a prop de la seva arribada a la península fa 600 anys. Des de l'Ajuntament es treballa contra la discriminació del col·lectiu.
Avui també és notícia.
Més de 200 persones en tractament de salut mental reben anualment un seguiment intensiu per facilitar el seu accés al mercat de treball.
Aquesta xifra representa un increment del 12% respecte a l'any anterior. En total es van comptabilitzar 74 insercions laborals l'any 2021, un 4% més que el 2020, gràcies a l'orientació, capacitació, entrenament i acompanyament que reben per millorar les seves competències. A més, la Junta de Govern Local ha aprovat l'acceptació de l'ajut de més de 74.000 euros de la Diputació de Barcelona pel Servei d'integració sociolaboral. Per participar-hi s'ha de complir com a mínim els requisits de tenir edat laboral i mostrar motivació suficient per accedir al mercat de treball.
També s'accepten 440.000 euros més de la Diputació per millorar la inserció laboral de persones en situació d'atur.
L'aportació d'enguany permetrà contractar 30 persones per part de Promoció Econòmica de Sabadell pel desenvolupament d'activitats laborals en l'administració municipal. La majoria dels contractes es preveuen d'una durada aproximada de 6 mesos. El pla forma part de les mesures adoptades per contribuir a rebaixar les taxes d'atur als municipis de Barcelona i millorar i fomentar l'ocupació i l'ocupabilitat de les persones, contribuint al desenvolupament econòmic dels territoris de la demarcació.
I la plataforma ciutadana Residu Zero reclama a la Generalitat que clausuri de manera negociada l'activitat a la cimentera Lafarge-Olcim a Montcada i Reixac.
Una interlocutòria de febrer del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya emplaçava el govern a preparar el tancament, clausura i precinte de la planta en cas que la sentència d'octubre de 2021 sigui ferma, motiu pel qual el col·lectiu reclama un acord entre Generalitat, empresa, ajuntament i veïns per posar fi a l'activitat de manera negociada. Destaquen que hi ha un augment significatiu de les afectacions respiratòries entre la població situada a uns 5 quilòmetres a la rodona, fet que engloba uns 10.000 habitants.
En cultura, des d'aquest dilluns ja es pot comprar el llibre Ramiro Fernández Saus, escrit per Andrew Lambert i editat per Long and Ryle, sobre aquest pintor sabadellenc que ja es troba a les llibreries.
El llibre és una recopilació en català i castellà de 20 anys de l'obra d'aquest artista de bas mundial, que, tal com explica ell mateix, s'ha desenvolupat fora de la ciutat.
És un llibre que jo he tingut la meva vida artística, sobretot fora de la ciutat, perquè, és clar, com que és una cosa tan especialitzada, els que ens dediquem a això hem d'anar a buscar a fora, perquè si no és impossible viure d'això. Jo primer vaig anar a Madrid, d'on hi vaig estar molt temps amb la Galeria Estampa, i paral·lelament amb Londres. O sigui que tota la meva obra pràcticament ha estat exposada i repartida per fora de la ciutat.
Ramiro Fernández és també l'autor del logo de Sabadell, capital de la cultura catalana, una creació que assegura que cada cop li agrada més.
L'Ajuntament em va demanar el logo, que és una cosa que em va fer moltíssima il·lusió i de què em sento molt content i orgullós. I que ara, quan el veig, cada cop m'agrada més. Perquè quan el fas, a vegades les coses, quan les fas, no saps ben bé si t'agraden o no.
El llibre serà presentat aquest dijous a la Llar del Llibre. L'acte estava previst per abans de la pandèmia, però s'ha anat endarrerint fins a dia d'avui. També espera poder-lo presentar més endavant al Saló del Teatre Principal, sota el paraigua del logo creat per ell mateix.
Jo crec que l'equip va fer el que havia de fer ahir, és a dir, posar-se les piles des del principi, amb ocasions clares des de l'inici.
L'equip competeix, i que li falta la punteta aquesta de marcar la diferència.
Està poc acertat potser de cara a porteria, però jo crec que aporta més del que aporten altres. Vull dir, és un jugador, per mi, titular indiscutible.
El Tribuna Preferent s'escolta i també es veu a través del canal de Twitch de Ràdio Sabadell.
L'espai de debat de l'afició, cada dilluns a 8:15 del vespre, una hora de tertúlia arlequinada a Ràdio Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
La Comissió Europea demana la retirada dels programes que donen residència o ciutadania a canvi d'inversions a russos i bielorussos sancionats pel seu suport a la guerra d'Ucraïna.
L'executiu comunitari insta els 27 a cancel·lar els anomenats passaports daurats que beneficien aquest col·lectiu. Brussel·les argumenta que el fet que russos i bielorussos puguin tenir la nacionalitat o la residència d'un país comunitari és un risc.
La Unió Europea descarta fixar quotes per l'acollida de refugiats d'Ucraïna.
Amb tot, es vol fugir del pla d'acció de la crisi migratòria del 2015 i aposten per fer un marc marc voluntari pels estats membres. La reunió d'avui per crear aquest pla arriba quan el nombre de refugiats provinents d'Ucraïna ha començat a baixar.
El govern ha posat en marxa una nova web per centralitzar tota la informació relacionada amb la guerra d'Ucraïna.
Es tracta del portal Catalunya amb Ucraïna, que ofereix contingut de tots els àmbits i s'actualitza diàriament amb la col·laboració de tots els departaments de la Generalitat. També està disponible en ucraïnès i en anglès.
L'Associació de Serradors de Catalunya convoca aturades de producció a les principals serradores del país a partir d'aquest divendres.
Volen denunciar la falta de matèria primera i de mà d'obra, una situació que ve d'antic i que s'ha accentuat des de l'esclat de la guerra ucraïna.
I l'Audiència Nacional rebutja que la Generalitat es presenti com a acusació particular a la peça del 3% sobre Viacom.
El jutge Santiago Pedraz considera que el govern no ha acreditat la seva condició de perjudicat ni ha aportat tampoc dades que ho demostrin. Així mateix assenyala que la Generalitat hi ha membres del partit polític directament hereu de les forces investigades en aquesta causa.
Esports.
L'Astralpool Natació Sabadell segueix celebrant l'èxit d'aquest passat dissabte a l'Eurocup. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
La victòria per 11-5 contra el Telimar Palermo va servir per remuntar els dos gols de desavantatge i aixecar el primer títol europeu de la història de l'equip masculí de waterpolo.
Sì, la clau va ser l'actuació d'Edu Lorrio, que va aturar 15 dels 20 llançaments dels sicilians. Al descans, de fet, el marcador era de 4-0. En una entrevista a l'Hotel Suís, el porter madrileny ha assegurat que qualsevol opció de remuntada passava per estar bé al darrere.
La defensa siempre es fundamental, pero lo es todavía más cuando vienes con un menos dos en contra. Al final eran nuestras opciones de estar en el partido, encajar muy pocos goles, intentar que ellos se agobiasen un poco y entrasen en esa precipitación y nosotros justo aprovechar ese momento. Así que fue un partido tanto soñado como atípico, porque no es normal que en una competición europea, en una final, s'estan tot un temps sin encajar gol.
El Natació Sabadell s'ha convertit en el primer club a Espanya que guanya finals continentals tant masculines com femenines. Pel tècnic Quim Colet ha estat una oportunitat aprofitada 10 anys després de la final perduda contra el Savona.
Amb l'equip érem molt conscients i molt repetitiu de dir és una oportunitat única perquè no saps quan podràs tornar a jugar a una final i guanyar-la encara més difícil, no? Perquè moltes vegades arribes a una final i bueno, la història està. El club fa 10 anys va arribar a una final, no la va poder guanyar, han tingut que passar 10 anys i aquesta va guanyar-la, però si no guanyes, a lo millor passen 10 anys més i no jugues una final, o vés a saber, no? No saps com serà. Per tots nosaltres era molt important, tant pels jugadors com pel cos tècnic i pel club, evidentment.
Amb aquest títol, l'Astralpool s'ha guanyat el dret a jugar la pròxima edició de la Supercopa d'Europa contra el vencedor de la Champions. Molt abans, però, d'aquí a 48 hores, l'equip de Quim Colet ha de disputar el primer partit de la semifinal del play-off de la Divisió d'Honor a la piscina del CNB.
Per la seva part, el femení ha acabat primer la fase regular de la Lliga amb la victòria per 4-18 a la piscina del Boadilla i ara s'enfrontarà al Mediterrani a les semifinals del play-off. Les de David Palma viatjaran divendres a Atenes per disputar a partir de dissabte la Final Four de l'Eurolliga, que es podrà seguir en directe a Ràdio Sabadell. En futbol, el centre d'esports ha deixat enrere el petit sotrac de mals resultats amb la victòria per 0-1 a San Fernando. Ara l'equip arlequinà té la mateixa distància tant al play-off com al descens.
5 punts, concretament. I en aquesta situació, Pedro Munitis continua sense voler parlar de cap meta. Ara bé, el tècnic càntabre també ha reconegut que és impossible blindar-se de tot el que es comenti a l'entorn.
Nos ha sido imposible y al final creo que nos ha perjudicado. Yo creo que estamos hechos de experiencias y tenemos que aprender de lo sucedido. Lo que os digo es que es un equipo que no necesita motivación extra. Es más, creo que hay veces que bueno, por nuestra forma de ser o por nuestro carácter nos llega incluso a perjudicar, pero no quiero que se malinterprete. Es que nosotros vamos a cada campo que vamos, ya sea el nuestro más todavía, a intentar ganar el partido. Creo que cuando miramos hacia abajo o hacia puestos de playoff, nos entra un vértigo que nos perjudica.
Un solitari gol de caixa a la segona part, que abans del descans havia fallat una ocasió clamorosa, va ser suficient per tombar un equip de zona playoff com és el San Fernando. A l'equip azulino, això sí, es respirava un ambient d'indignació extrema després d'un gol anul·lat que semblava legal, però que el col·legiat va invalidar per un fora de joc posicional de Francis Ferrón. Luis Kinzinger, el seu president, va comparèixer davant la premsa per dir prou.
Ha sido más obvio que la casa de papel, es un robo, es la palabra, lo siento mucho, pero yo soy de defender mucho el error humano, tengo muchísima empatía, todo el mundo me conoce, pero hay un momento hay que decir stop, Y hoy es el momento de decir stop. El San Fernando hoy ha sido una vez más víctima de arbitraje, de nivel limitado, sino lamentable. Lo digo así de simple. ¿Por qué? Bueno, porque al nivel de faltas, al nivel de fuera de juego, hemos visto varias veces que no solo es un error humano. Porque un error humano se aprende y se corrige. Hemos visto que puede que sea intencional.
En el Sabadell, per cert, Sergi Altimira va veure la cinquena groga i es perdrà el pròxim compromís dels arlequinats, el de diumenge a les 5, a la nova Creu Alta, davant el líder Albacete.
D'altra banda, el centre d'esports ha anunciat que el grup d'inversors, entre ells el president Esteve Calzada, han fet una injecció de 500.000 d'euros per cobrir el dèficit previst en els pressupostos d'aquesta temporada. Aquesta operació s'ha fet en forma de préstec i, posteriorment, es convertirà en accions del club. L'aportació total dels actuals inversors ascendeix als 8.500.000 d'euros. No deixem el futbol perquè el Mercantil torna a ser equip a la Lliga Nacional Juvenil. Els mercantilistes han aconseguit l'ascens després de guanyar 1-4 Igualada i de l'ensopegada del Sant Cugat.
L'equip gracienc ha ascendit a la segona màxima categoria del futbol juvenil nacional després d'un sol any a preferent. Els homes de Marc Xalabarder estan signant a més un any gairebé perfecte. Amb 22 victòries i una sola derrota, són el primer conjunt que segella l'ascens a tota la categoria. Així valora el tècnic dels Blaugrana aquesta fita.
Que és una bogeria, s'aconsegueix amb molt treball, amb molta il·lusió, amb molta perseverança i sobretot amb aquestes ganes, no, que hem tingut des del primer moment de superar-nos partit rere partit, indiferentment de la diferència que hi havia a la classificació.
Com a curiositat, va ser el juvenil B del Sabadell qui va acabar donant un cop de mà al juvenil A del Mercantil amb la victòria a Sant Cugat.
I el màxim representant sabadellenc del futbol juvenil, el juvenil A del centre d'esports, s'ha allunyat de la tercera plaça de la divisió d'honor després de caure per 0-3 contra l'Adam.
Els de Marc Nomen es van veure clarament superats pels cervesers, que es van avançar de penal a la primera meitat i a la segona van sentenciar el partit. El mateix tècnic reconeix que l'Adam va ser clarament mereixedora dels 3 punts.
Sense cap dubte la dama és mereixedora perquè al final ha fet més gols que nosaltres i ha guanyat. Han fet una molt bona primera part on a nosaltres ens ha costat molt d'entrar al joc, tot i algunes arribades al principi, però sí que és veritat que després del partit ha anat on a la dama li interessava.
Els arrequinats es mantenen ara en sisena posició, empatats a 44 punts amb el Mallorca, cinquè classificat. Per darrere venen el Cornellà i el pròxim rival del Sabadell juvenil, el Girona.
I en futbol territorial, a primera catalana, el Sabadell Nord s'ha complicat del tot les seves opcions de permanència. Malgrat encadenar 4 jornades consecutives sense perdre, els de Can Uriac van sumar un punt insuficient davant l'equip que marca la salvació, el Júpiter.
Un empat sense gols que es podria haver trencat si el Sabadell Nord hagués materialitzat alguna de les nombroses ocasions que va tenir a la primera part, inclòs fallat pel capità Carlos Silva.
Después de todo lo que estamos viviendo, el momento que era, que sinceramente estaba muy tranquilo, pero me ha hecho un poco dudar porque la última vez con Leva, que era el portero de Júpiter, le lanzó un penalti y se lo tiré de Panenka y ha jugado un poco conmigo de que me iba a aguantar otra vez, se lo iba a hacer otra vez igual, pero al final me ha hecho dudar y mira, he tirado a un lado y ha pegado una buena parada, la verdad.
Era el primer penal en 8 anys que fallava Silva. A més, en la jugada del mateix penal, Andrés Montero havia aconseguit marcar, però l'àrbitre el va anul·lar per un suposat fora de joc. Es va acabar assenyalant la pena màxima prèvia, que no va servir per donar el triomf al Sabadell Nord. Els de Carlos López es queden a 5 punts de sortir del descens a només 4 jornades de tancar la Lliga.
I acabem fent un apunt d'esquash perquè Iker Pajares debuta avui a l'Alan British Open a Hull.
El jugador d'esquash sabadellenc s'estrena a 8:45 del vespre contra el francès Sebastián Bonmalé. El de l'illa de la Reunió és el número 38 del món, mentre que l'esquaixista del tenis Sabadell frega el top 20 del rànquing mundial. En cas de passar avui, demà Pajares es creuarà als 16ens de final amb el guanyador del duel entre el nord-americà Shah Jahan Khan i l'escocès Alan Klein, ara mateix en joc. En l'últim torneig PCA, a principis de d'aquest mes de març, a l'Octasia Championship de Londres, el sabadellenc va caure a la primera ronda contra el suís Nicolas Müller.
Menys d'un minut per 8:15, tanquem el Notícies Vespre d'aquest dilluns 28 de març. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm amb actualitzacions a les xarxes socials. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Però ara no marxeu perquè arriba el Tribuna Preferent amb el Pau Vituri i després el Xocolata Express. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.